Bona tarda a tothom, benvinguts a Un món de conte. Bon any 2012 i, com us deia, benvinguts a aquesta retrobada amb el nostre programa, amb Un món de conte. Ja sabeu, per aquells que ens escolten, que aquest és un programa on expliquem contes, històries fantàstiques i que va adreçat a tots els públics. I que el que pretén és només fer-vos passar una bona estona. Tots els dimecres a Ripollet Ràdio, al 91.3 de la FM, de 6 a 7 de la tarda, ens trobarem i us explicarem aquestes històries fantàstiques que us deixaran volar la vostra imaginació. I si no podeu, els dimecres, doncs els diumenges, de 4 a 5 de la tarda, doncs també, punxant el 91.3 de la FM, doncs es podeu tornar a escoltar el programa. Al web de la ràdio, a ripolletradio.cat, podeu descarregar-vos els podcasts del programa. I, com sabeu, doncs, també tenim Facebook del programa. Podeu entrar i allà tindreu penjada doncs, tota la informació i també els links a aquests podcasts que us diria. I us recordo el telèfon del directe, el 93-594-2164. I bé, per no canviar res pel que fa al 2011, doncs com sempre aquí us parla la Mar Viera i a la direcció tècnica el Jordi Puy. Avui, què us portem? Quin és el contingut del programa d'aquesta tarda? Doncs bé, portem quatre contes, la veritat és que molt interessants. El primer, La reina de les abelles. Després llegirem el conte El tresor dels trolls. Vindran els tres porquets també a fer-nos una visita als estudis de Ripollet Ràdio i finalitzarem amb el conte La dent de l'Elsa. A la música portem avui a una de les grans, a la Tina Turner. La Tina Turner, que a més us vull reptar. Aviam si sabeu realment com es diu la Tina Turner, perquè no es diu Tina. Tina deu ser el seu nom artístic. Per això, si algú sap, si algú se li acudeix o si algú té temps de mirar-ho i ens vol trucar, com us deia abans, al telèfon del directe, el 93-594-2164, doncs ho podeu fer. Abans de començar amb les històries, parlarem de la imaginació. Ja sabeu que sempre, des de l'Un món de conte, us diem que heu de deixar volar la vostra imaginació. I és que la imaginació és la facultat de la ment humana de crear imatges mentals o de pensar en realitats que no s'han percebut abans, d'inventar noves versions del món, en definitiva. Es diferencia del somni en què la imaginació s'activa quan l'individu està despert. La imaginació respon a la necessitat de ficció que experimenta tothom. Tothom té aquesta necessitat de crear una ficció i és una de les característiques fonamentals de la personalitat de cada individu. Hi ha persones més imaginatives que altres i hi ha doncs, que no tenen gens d'imaginació, tot i que això és un tema que es pot educar. La psicologia ha estudiat la necessitat humana de la ficció que explica doncs, el gust per les històries i l'entreteniment basat en jocs, el teatre o l'art. La imaginació, en oferir versions alternatives de la realitat, ajuda a comprendre el món exterior i li dona un sentit, alhora que allibera el subjecte dels seus límits i també ajuda a l'aprenentatge, ja que projecta els resultats futurs de processos i ajuda a idear alternatives doncs, a problemes que es plantegen a la vida quotidiana. La imaginació es pot potenciar mitjançant la narrativa, com fem aquí a Un món de conte, mitjançant la lectura d'aquests contes, d'aquestes històries meravelloses, o també amb la contemplació d'obres d'art o del joc simbòlic i bé, així com exercicis mentals que es poden fer doncs, per incentivar, com deien, aquesta imaginació. Així doncs, amb les nostres històries esperem que imagineu, que recreeu aquests mons fantàstics als que fan referència i que ho passeu una estona agradable. Començarem, doncs, amb la primera història, amb el primer conte, aquest que porta per títol La reina de les abelles. És una adaptació d'un conte dels germans Grimm, que alguns folcloristes han titulat Els animals agraïts, i ja apareix en una antologia de contes perses del segle XIV. Avui en dia és un conte que és molt estès per Europa i per Àsia. Diu així: Una vegada hi havia un rei que tenia tres fills. Un dia, els dos grans se'n van anar a buscar aventures, però van fer tantes bestieses que no van gosar tornar a casa del seu pare. El germà petit, a qui tothom anomenava Beneit, se'n va anar a cercar-los. Els va trobar, però els seus germans es van burlar d'ell tot dient-li: «Si nosaltres, que som més llestos que tu, no hem fet res de bo, què et penses que podràs fer tu, pobre desgraciat, en aquest món tan difícil?» Es van posar a caminar tots tres i pel camí es van trobar un formiguer. «Destruïm-lo», va proposar el més gran. «Oh, sí!», va dir el segon. «Serà divertit de veure les formigues córrer per tot arreu amb els ous a coll». «No», va dir el petit. «Deixeu aquests animals tranquils. Us prohibeixo que els feu cap mal». Una mica més lluny van trobar un llac on nedaven ànecs. «Ajudeu-me a atrapar-los», va dir el més gran. «Sí», va dir el segon. «Els farem rostits». «No», va dir el més jove. «Deixeu-los tranquils. Us prohibeixo de matar-los». Tot seguint el seu camí, van veure un niu d'abelles dins d'un arbre. «Mireu», va dir el més gran. «Aquest niu d'abelles és ple de mel». «Hem d'encendre un foc al peu de l'arbre», va dir el segon. «Les abelles fugiran i nosaltres podem agafar la mel». «No», va dir el més petit. «Deixeu aquests animals tranquils. Us prohibeixo de cremar-los». Finalment, van arribar a un castell. A les quadres, els cavalls s'havien convertit en pedra. Van travessar totes les sales sense veure ningú i van arribar davant una porta tancada amb tres panys. Al mig de la porta hi havia una finestra. Per la finestra van veure un home petitonet amb els cabells grisos assegut davant d'una taula. El van cridar un cop, dos cops, però no feia pas la sensació de sentir res. Però el tercer cop es va aixecar. Va obrir la porta i va sortir. Sense dir res, els va conduir fins a una taula molt ben parada i amb tota mena de menjars. Quan van haver menjat i begut, els va acompanyar cadascú a una habitació. L'endemà al matí, el vellet va anar a buscar el més gran dels germans i el va portar davant d'una taula de pedra. Hi havia escrita tres proves que s'havien de passar per desencantar el castell. La primera prova consistia a trobar les 1000 perles que la princesa havia perdut dins del bosc. Si el que les buscava no les trobava abans de pondre's al sol, sense que en faltés ni una, es convertiria en pedra. El més gran va estar buscant les perles durant tot el dia. A la nit no n'havia trobat més enllà d'un centenar i es va convertir en pedra, tal com estava escrit a la taula. L'endemà, el segon germà també va intentar la prova, però només va trobar unes 200 perles i també va ser convertit en pedra. Finalment, va arribar el torn al petit. Va buscar les perles entremig de la molsa del bosc, però era molt difícil. Llavors, va seure damunt d'una pedra i es va posar a plorar. En aquell moment, la reina de les formigues, a qui havia protegit, va arribar amb 5.000 dels seus súbdits. Les formigues es van passar via i aviat van fer una pila de perles al peus del xicot. No en faltava ni una. La segona prova consistia a recuperar la clau de la cambra de la princesa, que havia caigut al fons del llac. El jove príncep es va acostar a l'aigua i va veure que venien de trobar els ànecs que havia salvat. Es van submergir al fons de l'aigua i li van portar una clau. Era la clau de la cambra de la princesa. La tercera prova era la més difícil. Hi havia tres princeses adormides i s'havia de reconèixer la més jove, que també era la més gentil. S'assemblaven molt. Senzillament, abans d'adormir-se, la més gran s'havia menjat un terròs de sucre. La segona havia begut xarop. I la més jove s'havia pres una cullerada de mel. El xicot no sabia pas quin assenyalar quan la reina de les abelles, a qui havia salvat del foc, va entrar a l'habitació. Va voletejar per damunt la boca de les tres princeses i es va parar sobre els llavis que tenien gust de mel. I va ser així com el príncep la va reconèixer. S'hi va acostar i ella es va despertar. Al mateix moment, el castell es va desvetllar del seu somni màgic i tots els que havien estat convertits en pedra van tornar a la vida. I aquell xicot, a qui anomenaven Beneit, es va casar amb la més jove i la més gentil de les princeses i va esdevenir rei després de la mort del seu pare. Els altres dos germans es van casar amb les dues princeses. Anem, doncs, amb una de les grans, com us deia al començament. Anem amb la Tina Turner. Ella és una actriu i cantant doncs, molt coneguda, que va néixer el 26 de novembre de l'any 1939 a Nutbush, a Tennessee. És coneguda com Tina Turner, però no és aquest el seu nom, ja us he dit. Si algú de vosaltres doncs, el troba quin és el seu nom real, doncs que ens ho digui. La seva carrera es va expandir durant més de 50 anys i tot i que ella doncs, ha dit més d'una vegada que es retirava, de fet no ho ha fet del tot encara. És una de les principals exponents de música disco i és considerada com la reina del rock. Escoltarem un primer tema que es titula Tonight i que a més la canta acompanyada d'un altre gran, en David Bowie. Escoltarem ara un segon conte, que és una adaptació d'un conte escandinau i que es titula El tresor dels trolls. Diu així, en un poblet llunyà de Suècia, allà al nord d'Europa, hi havia una família de follets. N'hi havia un que es deia Jorrik, era jovenet, tenia només uns 100 anys i encara no li havia sortit la barba. La filla dels grangers s'havia de casar i en Jorric li hauria de volgut fer un regal perquè era una noia molt gentil. El follet, va dir al seu pare, que era un follet vell molt savi. Vaig a robar un collaret del tresor dels trolls. Li regalaré a la Margarida pel seu casament.
De cap manera, va dir el seu pare.
Els trolls guarden el seu tresor dia i nit i si t'agafessin, se't menjarien. Et prohibeixo d'anar a la seva muntanya fins i tot durant la nit de Nadal.
Què passa durant la nit de Nadal? Va preguntar en Jorric tot innocent.
Aquella nit, va dir el pare, els trolls fan recompte de les seves riqueses i estan tan ocupats que no s'adonen de res. Aquell que té valor per entrar a la seva cova pot agafar el que vulgui tranquil·lament, però no vull que hi pensis més, en aquest tresor dels trolls.
Però en Jorric no podia evitar de pensar-hi. Va arribar finalment la nit de Nadal i els follets van vetllar fins tard. Després tothom se'n va anar a dormir, tothom, llevat d'en Jorric.
Ell va marxar sense fer soroll i va anar cap al bosc envoltat d'una nit freda i negra, sense adonar-se ni de la neu ni del vent. Va caminar durant molt de temps, va travessar el bosc i a la fi va arribar a la muntanya dels trolls. Va grimpar arrampant-se a les roques i a les herbes i va buscar durant molta estona una obertura per penetrar la muntanya. Finalment va descobrir una escletxa per on sortia claror i com que era tan petit no va tenir cap problema per ficar-s'hi. Va seguir la fissura de la roca i al final va anar a parar dins d'una cova immensa. Allà hi havia dos trolls. Eren talment com el seu pare i el seu avi els havia descrit. Enormes i etxos, amb una bocassa immensa i amb unes potes peludes que els feien de mans. Enfeinats com estaven, comptant el seu tresor amuntegat dins d'un gran cofre, no van veure en Jorric, que s'acostava. Sense fer gens de soroll, va enfilar-se cofre amunt, tot arrapant-se els claus i els ferratges. Quan va ser dalt de tot, va veure un collaret de perles i va saltar dins del cofre per agafar-lo. Just en aquell moment, un dels trolls va dir:
«Uf, ja hem acabat, ja ho tenim tot comptat!»
I clac, va tancar la tapa del cofre. Pobre Jorric, presoner dins del cofre, potser es moriria de gana i de set. Afortunadament, era astut. Es va acostar al pany i es va posar a xisclar com un ratolí.
«Alça, hi ha un ratolí dins del cofre!» va dir un dels trolls. «A mi m'agraden els ratolins, tot i que no tenen gran cosa per menjar».
Va alçar una mica la tapa i va ficar la mà i a les palpentes va enxampar en Jorric.
«Ei!» va cridar el follet mentre agafava ben fort el collaret, «que no sóc cap ratolí!»
«I tant que no ets cap ratolí!» va dir el troll mirant-se'l. «Ets un follet, encantat de veure. Encara no m'he menjat mai cap follet».
I va esclatar a riure com un desesperat.
«Dóna-me'l, l'afegiré al farciment del gall dindi»,
va dir un altre troll, llepant-se els llavis.
«Però no em podeu menjar així, per les bones. He caminat molt de temps per la muntanya i vaig tot brut», va dir en Jorric.
Llavors, el troll se'l va emportar a la vora del riu que corria pel fons de la cova. El va ficar dins per netejar-lo i després el va sacsejar per expulsar-li l'aigua.
«Apa!» va dir en Jorric molt seriós. «No s'ha de fer així, m'has de raspallar bé per treure'm la terra».
«Pfff!» va fer el troll encongint-se d'espatlles.
I va deixar en Jorric a terra per anar a buscar un raspall. Durant aquesta estona, en Jorric va mirar al seu voltant buscant la manera d'escapolir-se. De sobte, va tenir una idea. A la vora del riu hi havia un càntir lligat que servia per recollir aigua. Va saltar-hi al damunt sense deixar anar el collaret i amb el seu ganivet va tallar el cordill que aguantava el càntir. Com si fos una barca, el càntir va lliscar pel corrent d'aigua amb en Jorric a dins. Quan el troll va tornar a la vora del riu, es va posar a cridar tant que feia tremolar la muntanya, però ja no hi havia res a fer. El riu es va dur en Jorric per sota la muntanya i el va deixar a la vall, a l'aire lliure. Va entrar a casa seva cantant perquè estava molt joiós del que havia fet. El dia del seu casament, la Margarida es va trobar el collaret sota el coixí. I com que es va imaginar d'on venia el regal, al final del dinar va deixar un tros de pastís per als follets a sota de la taula. Doncs després de conèixer aquest tresor dels trolls, continuem amb la Tina Turner. Ho farem escoltant un altre tema que doncs, canta també fent un duet ara amb un altre cantant molt conegut per les seves balades, que, bueno, si us dic el nom, doncs segur que moltes noies tenien pòsters penjats a la seva habitació. És en Bryan Adams i la cançó que posarem es diu It's Only Love. Anirem ara a llegir un conte que és una de les obres més importants de la literatura infantil. És el conte Els Tres Porquets. Aquest conte es va donar a conèixer en ser inclòs en una compilació de nursery rhymes, de rimes infantils, amb el títol de The Three Little Pigs, Els Tres Porquets, que va aparèixer a Londres l'any 1843. Una vegada hi havia tres porquets que vivien en una granja. Com que s'avorrien, un bon dia van saltar la tanca i se'n van anar al bosc. Tot passejant, van arribar a una clariana. Era un lloc tan bonic que van tenir ganes de quedar-s'hi. El més gran va dir als seus germans: necessitem una casa per protegir-nos del llop. Anem a buscar maons i ciment al poble i ens farem una casa molt bonica per als tres en aquesta clariana. Però els altres dos porquets no van voler anar a buscar maons. Ai, pesa massa, van dir. Vaig a replegar palla i me'n faré una casa, va dir un. Jo, va dir l'altre, vaig a recollir branques i me'n faré una casa. Llavors, cadascú va construir
la seva pròpia casa. Els dos més joves van acabar aviat i es van posar a jugar i a fer-se visites. «Bon dia, senyor», deia un. «Teniu una casa molt bonica». «Bon dia, senyor», contestava el seu germà. «Si us plau, entreu, veniu a prendre el te». Mentre jugaven, el seu germà gran treballava fort. Portava maons, feia ciment i es construïa una casa sòlida amb un sostre clavetejat. Quan va arribar la nit, cadascú es va tancar a casa seva. De cop, un udol sinistre va ressonar pel bosc. «Au!» Era el llop. Va arribar a la clariana, es va acostar a les casetes, va ensumar i feia olor de porquet. Quan va veure la casa de palla, es va posar a riure. «Ha, ha, ha! Picaré, la casa s'enfonsarà, bufaré i la casa volarà!» Va picar i la casa es va enfonsar. Va bufar i la casa va volar. Però el porquet va córrer cap a la casa feta de branques del seu germà tot cridant: «Obre'm, corre, el llop se'n vol menjar!» El seu germà el va deixar entrar a la casa feta de branques i va tancar la porta corrents. El llop era a punt d'arribar. Quan va veure la caseta feta de branques, va esclatar a riure. «Picaré, la casa s'enfonsarà, bufaré i la casa volarà!» Va picar i la casa es va enfonsar. Va bufar i la casa va volar. Però tots dos porquets van córrer cap a la casa de maons del seu altre germà tot cridant: «Obre'ns de pressa, que el llop se'ns vol menjar!» L'altre porquet els va fer entrar a la seva casa de maons i va tancar la porta ràpidament. El llop ja arribava. Quan aquest va veure la caseta de maons, va tornar a posar-se a riure. «Ha, ha! Picaré i la casa s'enfonsarà! Bufaré i la casa volarà!» Va picar i de tant picar es va fer mal a la pota. La casa no es movia. Va bufar, però es va cansar de bufar. I tot i que treia un pam de llengua, la casa no es va moure. Llavors va dir: «Pujaré a la teulada, picaré de peus, ho esbotzaré tot. La casa s'enfonsarà». Va pujar al terrat i va començar a picar de peus, però el sostre era clavetejat i es va fer el mal als peus. Va córrer cap al riu per refrescar-se'ls amb l'aigua i va dir: «Haig de fer sortir els porquets d'aquesta casa d'alguna manera». Va tornar a la casa i va dir als porquets: «No us podeu pas quedar tancats en aquesta casa, us morireu de gana. Per què no aneu a collir pomes a l'hort del mestre Francesc?» «Hi anirem demà, quan surti el sol», va contestar el tercer porquet. Llavors el llop va tornar a casa seva. Quan va sortir el sol, se'n va anar a l'hort i es va amagar darrere un arbre per espiar els porquets. Va esperar molt de temps, sense veure ni la punta de l'orella de cap porquet. Llavors va tornar a la casa de maons. Feia olor de melmelada de poma. Va trucar a la porta. «Porquet, ets aquí?» «Sí, sóc aquí, faig coure la melmelada de poma». «Porquet, quan has collit les pomes?» «Aquest matí, abans que sortís el sol, mentre tu roncaves». «Porquet, hi ha raïms madurs al punt de caramel a la vinya del mestre Mateu. No tens ganes de tastar-los?» «Sí, els aniré a collir aquest vespre, quan es pongui el sol». El llop va ensumar una darrera vegada la bona olor de la melmelada i se'n va anar ben enfadat. Al vespre, després de la posta de sol, se'n va anar a la vinya del mestre Mateu i es va amagar darrere un cep. Va esperar molt de temps sense veure ni la punta de la cua de cap porquet. Llavors va tornar a la casa de maons. Ara feia olor de pastís de raïm. Va trucar a la porta. «Porquet, ets aquí?» «Sí, sóc aquí, faig coure un pastís de raïm». «Porquet, quan has collit els raïms?» «Aquest migdia, mentre feies la migdiada». El llop va ensumar l'olor del pastís de raïm i cada cop estava més colèric. Va pensar: «Ja que no els puc agafar quan surten, entraré a casa seva». Va anar a collir falgueres i se'n va fer sabates per poder caminar pel sostre clavetejat. Es va enfilar dalt de la teulada i va començar a baixar per la xemeneia. Però els porquets no s'enfiaven. Havien encès el foc a la llar i havien posat una olla d'aigua escalfar. Plof! El llop va caure dins l'olla i es va cremar. Els tres porquets van portar l'olla als corbs i els van dir: «Vet aquí un llop ben cuit, bullit i rebullit. Us el voleu menjar?» Els corbs es van menjar el llop. Els porquets van tornar a casa i es van menjar el pastís de raïm. A partir d'aquell dia van viure feliços i tranquils a la seva caseta.
La Tina Turner és una artista que es va fer famosa a final dels anys 50 i ho va fer formant part d'un duet que va formar amb el que ella era en aquell moment el seu marit, l'Ike Turner. El duet es deia Ike and Tina Turner. Ella es va destacar per l'acció de les seves actuacions en directe i un cop es va separar de Ike, doncs ella es va establir com a cantant solista. També ha actuat en diverses pel·lícules com Tommy, Mad Max Beyond, Thunderdome i Last Action Hero, entre altres. Escoltarem un tercer tema, ara acompanyada de la veu de l'Eros Ramazzotti, Cosa de la vita.
Situazioni, quei momenti fra di noi, i distacchi e i ritorni, da capirci niente può. Già come vedi, sto pensando a te. Addictions, feeling happy, feeling sad, these emotional transitions, all the memories we've had. Yes, you know it's true that I just can't stop thinking of you. Pretend all the time that we spent could die. I wanna feel it again, all the love we felt then. Confinati di cuore solo, che ognuno sta dietro gli steccati degli orgogli suon. Sto pensando a te. Oh yeah, sto pensando a noi.
I can never find again. Oh, I can never find again.
Anem per la darrera història. És una història que es titula La dent de l'Elsa i volem dedicar-la a tots els nens i les nenes a qui els hi comencen a caure les dents, i en especial a un nen, a un de molt trapella, que es diu Hugo, i a qui també doncs, ja li ha caigut alguna dent. Amb ell li dediquem aquest conte. Quan a l'Elsa li cau una dent, va corrents a amagar-la sota el coixí, i a la nit una rateta la ve a buscar. Des de les vacances a l'Elsa li han caigut 3 dents. Cada cop la rateta s'ha emportat la dent sense dir on anava, esclar. L'endemà l'Elsa va preguntar al seu pare: «Però què deu fer aquesta rateta amb totes les dents? I què fan totes les ratetes amb totes les dents que repleguen de la gent? Què les fan servir per a reparar-se les dents trencades? Què les llencen en algun forat?» «És molt senzill», va contestar el seu pare. «Busca un cau de ratolí arran de terra, estira't de panxa a terra i mira pel forat i veuràs què passa a l'altre costat. Tal dit, tal fet». L'Elsa va trobar un cau de ratolins sota el bufet del menjador. Va obrir l'ull tant com va poder i el va enganxar a l'entrada del forat. Quina sorpresa descobrir a través del foradet, a l'altre costat de la paret, una veritable ciutat de ratolins. S'hi veien ratolins prims, ratolins grisos, ratolins blancs, ratolins amb els ulls verds i fins i tot ratolins amb els ulls vermells. Doncs sí, darrere la paret del menjador de l'Elsa hi havia un autèntic poble de ratolins. I corren en tots sentits, empenyen carretons buits, estiren cordills. Un ratolí marró fa un xiulet: «Atenció, arrasareu-vos, vet aquí el tren de la nit». Els ratolins es posen damunt les voreres, el tren s'acosta. Dotzenes de ratolins estiren uns carretons carregats de dents recollides de sota dels coixins. N'hi ha de totes menes, de joves, de velles, de blanques, de corcades, amb plom, punxegudes i fins i tot de planes. Cada ratolí descarrega el seu carretó a la plaça i fa una pila amb les dents que ha transportat. A l'hora de marxar, els ratolins criden: «Veniu a veure la meva pila de dents! Aquí la dent de nova! Dents fresques, dents fresques!» L'Elsa s'aguanta la respiració. No es mou gens. Els ratolins arriben de tota la ciutat amb les paneres. Un ratolinet diu: «Voldria 3 dents buides per fer tasses de cafè». I un ratolí grossot botzina: «Us vaig encarregar 500 dents daurades per acabar el meu palau. Espavileu-vos a portar-me-les». Vet aquí una mare ratolí acompanyada de tots els seus petits, que s'emporta 8 queixals per fer tamborets. Després, un ratolí amb un morret llarg pregunta: «No tindreu pas un ullal llarg?» «Ho sento, només em queda una dent de llet», va contestar la venedora. L'Elsa es va sobresaltar. «És la meva dent, la conec», va cridar. Però els ratolins no la senten. El forat és massa petit per deixar passar la veu. Ara, un ratolinet s'acosta i pregunta tot interessat: «És per vendre aquesta dent de llet tan bonica? És just el que busco. És tan tendra i tan neta que ni feta mida. En faré 4 anells per a les potes de la meva promesa». I de seguida s'ha endut entusiasmat la dent de llet. L'Elsa s'ha quedat una peça. «Fer anells amb la meva dent de llet? Quin acudit!» I mentre s'allunya del forat dels ratolins, està una mica preocupada. «Quedarà bé la meva dent de llet convertida en anell per a una núvia?» Doncs bé, després de conèixer què és el que passa amb aquestes dents que s'emporten els ratolins quan els deixem al sota dels coixins, continuem amb la música. Les composicions i gravacions que l'han fet famosa doncs, també han fet que la Tina Turner doncs, hagi aconseguit grans premis. Entre ells, 8 premis Grammy, i també el seu nom el podem trobar al Passeig de la Fama de Hollywood. Va ser nomenada per la revista Rolling Stone com una de les més grans intèrpretes de tots els temps i es va posicionar en el lloc número 17, superant a músics com el Michael Jackson i el Prince, entre d'altres. Ara escoltarem un tema, un que m'agrada molt a mi, que es diu Two People.
Living on the edge of life.
Doncs bé, hem arribat al final del programa d'avui. Gràcies, Jordi, per la teva ajuda al control tècnic. Us esperem, doncs, la setmana vinent. I com que ningú ens ha trucat per dir-nos com es diu realment la Tina Turner, doncs us ho dic. La Tina Turner en realitat es diu Ann. O sigui que ja sabeu una coseta més. Us esperem, com us deia, el proper dimecres i us deixem amb una darrera cançó de la veu de la Tina Turner, el Complicated Disaster. Que sigueu feliços. Una abraçada.
Okay.